Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
L'episodi conegut com les Vespres Sicilianes, l'enfrontament contra el rei Carles d'Anjou, iniciat l'any 1282, que va culminar amb la conquesta de Sicília per part de Pere el Gran d'Aragó, va ser analitzat en el seu temps des de discursos polítics i ideològics oposats. Els cronistes que s'hi van referir al llarg del segle XIII i XIV es poden englobar en diferents bàndols, que també serveixen per entendre les ideologies que hi va haver en joc en la guerra de la corona aragonesa contra el regne de França fins l'any 1285, i també en la perspectiva de les dècades posteriors. Encara que es volguessin mantenir en un segon pla o fins i tot en l'anonimat, els cronistes van acabar sent els protagonistes a l'hora de difondre missatges polítics. Totes les cròniques estaven al servei propagandístic dels diversos reis i papes. Les Vespres van ser un nou capítol en l'enfrontament lliurat als territoris italians entre els anomenats Guelfs i els Gibelins. Els dos bàndols principals van acusar el rei antagonista de ser usurpador del tron per tal de legitimar una causa justificada. Una defensa del territori davant una agressió externa era vista com un bellum iustum, una guerra justa. Pels Guelfs, Pere era rei il·legítim, tant de Sicília com d'Aragó. Se subratllava que havia estat excomunicat pel papat i que el pontífex havia cedit el poder a Sicília a la figura de Carles d'Anjou. Pels antiangevins, en canvi, Carles era el rei il·legítim de l'illa. La base de l'autoritat de Pere el Gran per regnar a Sicília, segons aquests autors, era l'herència familiar de la seva muller, la reina Constança. La majoria de les cròniques comenten que les Vespres Sicilianes van estar motivades en gran mesura per l'enorme pressió fiscal exercida pel govern Anjou. Les recaptes dels soldats angevins deixaven desemparades les famílies sicilianes. Tot i així, gairebé totes les cròniques situen el desencadenant definitiu de la revolta en l'assetjament d'un soldat a una dona al març de 1282. Són diferents relats complementaris, modelats a conveniència per cada autor, per tal d'explicar un episodi històric ben rellevant. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlarem dels punts de vista que hi ha en un conflicte que, diguéssim, ens toca a nosaltres com a catalans pel passat, però que em sembla que no és un cas gens inhabitual, que en un conflicte determinat hi ha una sèrie de propagandistes, punts de vista diferents, versions, que fan que el conflicte s'analitzi d'una manera o altra. Ho estem veient a la guerra d'Ucraïna, però em sembla que això ha sigut general a tota la història.
Sí, alguna vegada crec que hem comentat allò d'aquella frase de Lord Byron que diu que el passat és el profeta del futur. Una mica això, no? És, en certa forma, si mirem totes les característiques que estan lligades a les Vespres Sicilianes, trobem tots aquests elements. Primer, el mateix nom, l'origen és germànic, dels Guelfs i Gibelins, és a dir, ve dels conflictes entre el papat, entre famílies germàniques o famílies del Sacre Imperi, i que després es traspassen, diguem, cap al Vaticà, els Guelfs i Gibelins, perquè al fons és un conflicte d'interessos sobre propietats territorials, perquè el Vaticà és un gran territori, és un gran poder territorial, i que els seus interessos territorials potser estan més propers amb França i tenen més amb el rei de França que no pas, diguem, amb la corona d'Aragó.
Entre altres coses, perquè, és clar, els lligams, el cardenalat que ja estem a punt d'entrar en el cisma d'Occident en aquesta època, i el cardenalat ja està molt proper als interessos francesos.
El gran rei catòlic.
Sí, sí.
Clar.
Recordem que hi havia, entre això i el Sacre Imperi Romano-Germànic, els moviments que hi havia entre uns i altres per tal de situar-se en el poder i moure a la seva conveniència les institucions, funció dels estats pontificis i de l'Església i del Sacre Imperi eren tremendes, era brutal, suborns, assassinats, conspiracions, de tot.
En aquesta època el papat té unes característiques gairebé, podríem dir, gairebé familiars tradicionals d'altres famílies reals,
sí, sí,
amb tota mena d'escàndols. Però a més hi ha una altra cosa que és important, i és que, clar, tot això significa el domini d'una illa fonamental a la Mediterrània. I aquesta illa fonamental a la Mediterrània, doncs clar, se li cobren impostos, i aleshores cadascú es compra cap a casa seva, no? Uh-huh. És a dir, els hi va perfecte dir a la història, els cronistes, diguem, nostres, que els altres, sí, són els dolents,
i els altres
dir que els dolents són els que estan aquí. És a dir,
però això ha passat sempre,
no, no, i a més no, a més, no, això va acompanyat, sí, d'explicar les barbaritats i atrocitats dels altres, però els altres expliquen les atrocitats teves. La qual cosa, clar, estem en un moment...
vegades és la mateixa atrocitat, però uns diuen que l'han fet uns i els altres que l'han fet els altres.
I a més fa gràcia, fins i tot aquesta per acabar de resumir, creure que tot això és per un conflicte individual, home, clar, que pot ser l'espita definitiva, pot ser el fulminant d'espita, sí, sí, però si no hi ha tots els elements previs que expliquen aquest estat de la qüestió, segur que per un fet de tipus individual el conflicte no hagués esclatat.
Qui ens acompanyarà avui per parlar-ne una mica d'aquest tema i fer-nos 5 cèntims com a mínim és el doctor Guifré Colomer, doctor en Història Medieval per la Universitat Rovira i Virgili, actualment professor de l'Institut Martí Lomà de Montblanc. És autor de la tesi doctoral Memòries de la Guerra a les Vespres 1282-1285, controvèrsies ideològiques i conflictes polítics a la Mediterrània Occidental. Doctor Colomer, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres Vanguardia.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat al programa.
El conflicte de les Vespres Sicilianes, que comportaran que finalment Sicília arreli dins de la corona catalana aragonesa, és un conflicte molt original, o realment hem d'entendre que en el context de l'època aquestes batusses entre dos grans corones per utilitzant qualsevol argument dinàstic, social, el que sigui...
Religiós.
Era d'allò més normal. No ho sé.
Realment ja ve de lluny. Això, hem de pensar que Sicília al segle XI encara era una illa musulmana i el papat el que fa és infeudar-la i li dona l'oportunitat als normands de conquerir-la. Llavors, a partir d'aquí, el papat es creu que la illa és seva. Clar, quin interès hi ha amb Sicília? Sicília és una illa econòmicament molt potent. Avui en dia estem acostumats a pensar en Sicília, sud d'Itàlia, és una...
Clar, allò, la màfia, no? Aquestes, sí, coses que es pensen, sempre no pensen en Sicília. Sí.
En aquella època, res a veure. És una illa rica, hi ha molt de gra. Qui tingui el gra de Sicília té l'ajuda del Mediterrani. Llavors, a partir d'aquí, sorgeixen diferents conflictes. Arriba, per exemple, Frederic II, el gran emperador. En Frederic II, el papat té un problema, que està rodejat pel nord i pel sud. Llavors, això és un problema estratègic i econòmic. I per acabar de rematar, Frederic II, que és excomunicat, el seu fill el succeeix, Manfred, aquest mor a la batalla, i anys més tard, Pere el Gran veu l'oportunitat d'assolir aquella illa, de tenir el tron d'aquella illa i d'aquell regne, al final.
Clar, és curiós pensar com Sicília, des de l'època de les Croades i el sud d'Itàlia també, tenen un important pes germànic, perquè, sí, esclar, sí, dius, germànic, què fan els germànics? I enmig no? No. O sigui, es situen, clar, perquè són el port de Bari, per exemple, a la bota italiana, és el port bàsic per anar cap a les Croades, un cop es complica la via veneciana, diguéssim, per anar-hi. Llavors, aquest tipus de plantejaments fa que Sicília, que ja era prou important econòmicament, encara sigui més estratègica, i per això els germànics, les diverses famílies germàniques, hi tindran interès en aquesta illa. Clar, és una cosa que ara xoca una mica, tot plegat de pensar-ho.
Sí, clar, el port de Bari, el port de Messina,
hi ha
alguns cronistes que diuen, no, és que hem de recuperar Sicília de les mans del rei aragonès, perquè sense Messina no podem anar a les creuades. Per tant, és un problema, això.
Clar, i estem en plena època. Ara ja comença de baixada, el segle XIII ja és una altra cosa, però ha sigut una cosa importantíssima en aquest sentit. La situació de les Vespres Sicilianes, Sicília estava controlada pels Anjou, per una branca de les més importants de la monarquia francesa. Com havien arribat a fer-se emparar-se de la illa?
Sí, correcte. El 1265, que és el regne de Sicília, que hem d'entendre que no només és la illa, sinó també la zona de Nàpols, està governada per Manfred, que és el fill de Frederic.
Val.
Aquest personatge és excomunicat, i el que fa el papat és escollir un personatge, que és Carles d'Anjou, que en aquest moment és comte de Provença, perquè conquereixi aquell regne en nom seu.
sigui, en nom del papat.
En nom del papat. O sigui, es considera que el regne de Sicília és del papat, però governat per aquest nou rei, Carles Anjou. Carles Anjou mata Manfred, mata després a Conradí, que és un altre candidat, i s'imposa allà el regne de Sicília, en nom del papat, simplement. No reclama ni dinasties ni res similar, simplement en nom del papat s'hi col·loca allà.
És una mena de delegat del papa.
Exacte, sí. Llavors, clar, queda la reina Constança, que és l'esposa de Pere el Gran, que arriba aquí a Barcelona entre el 64...
I aquesta dona estava lligada amb Manfred?
Sí, és la seva filla.
Ah, és la filla,
sí,
va.
És la neta de Frederic II. Aquesta reina arriba a Barcelona entre el 1264 i 1265, i clar, és pràcticament l'última hereva que podia reclamar el regne de Sicília. Quan passa, quan Carles Anjou arriba al tron, encara aquí governava Jaume I, Jaume I no està interessat en Sicília, però el seu fill, Pere el Gran, sí. Quan veu l'oportunitat, i desembarca i conquereix la illa. No arriba a conquerir tot el regne, perquè a Nàpols no l'arriba a conquerir, però a la illa de Sicília sí.
Que en definitiva, en aquell moment potser era més important sí, Sicília que no pas el regne de Calàbria, diguéssim, sí, de Nàpols. I encara que Nàpols era la gran ciutat...
Encara que ja acabarà anant, sí, la corona sí, catalana sí, aragonesa.
Tot arribarà, però en aquell moment no, Sicília era realment més important. Les plantacions de blat, la situació estratègica, etc., feien que la illa fos més important que no pas el sud d'Itàlia, estrictament parlant. En tot cas, aquesta és la situació que es produeix entre uns i altres. Clar, evidentment, els angevins, l'Anjou i companyia, deuen tenir un suport francès important i de mercenaris dels estats pontificis de primer ordre, mentre que els catalano-aragonesos no sé si tenien més aliats.
En principi sí, però la veritat els van abandonar.
Això passa a la vida, sí.
Carles d'Anjou tenia el suport de França, que en aquell moment governa Felip l'Ardit, que li és nebot, o sigui, Felip l'Ardit és nebot de Carles Anjou. Té el suport ple, i també del papat, i fins i tot d'algunes ciutats guelfes del nord d'Itàlia.
Això és una aliança importantíssima. És una aliança
espectacular, sí, sí. Exacte. La corona d'Aragó, en principi, era aliada a Castella, en aquest moment. A l'hora de veritat, no hi va intervenir. També era aliat de l'imperi bizantí. Tampoc hi va intervenir, o breument al principi, i després es va desentendre.
Hi ha prou problemes tenir l'imperi bizantí.
Exacte. No estar-se preocupant ara d'una cosa siciliana llunyana, sí.
I fins i tot hi ha veus que indiquen que el rei d'Anglaterra, Eduard I, també havia de ser liat, però la veritat tampoc hi va intervenir.
També li quedava molt lluny.
Per tant, Pere el Gran es queda sol, a priori.
Tot i així ho aconsegueix, o sigui, aquest programa no va de la guerra que va comportar i tot això, sinó de la propaganda, però perquè ens fem la idea, malgrat tot, malgrat que en principi semblava que sobre el paper l'aliança lligada pels angevins seria enormement superior a les forces que podien desplegar la corona catalana aragonesa, malgrat això ho aconsegueix. És en part també com s'ha recollit a la tradició, sobretot romàntica, recordem l'òpera de Verdi de les Vespres Sicilianes, que tracta aquest tema d'una manera indirecta, però molt, molt bonica, però molt poc realista, però molt bonica, això sí. El suport popular dels nobles i de la gent de Sicília a la causa de Constança, això serà un factor important o és, diguéssim, pintura romàntica per sobre del que va passar?
És un factor important a mitges.
No tan important.
Què passa? Quan esclata la revolta de les Vespres Sicilianes, que això és aproximadament el 31 de març de 1282, el que passa és que hi ha una revolta a tota la illa. I ells, a priori, els sicilians, no demanen que torni el rei Pere. Ells el que fan és declarar una república que li diuen Comunità Sicilia. O sigui, una comunitat a l'estil del nord d'Itàlia.
Per expulsar, diguem,
els angevins. Sí. Llavors, aquesta nova república que diu, nosaltres el papat el volem, però no volem l'Anjou, no volem el monarca Anjou. Clar, això no és possible pel papat, perquè el papat diu, si ens vols a nosaltres, també has de voler l'Anjou. Això no és possible. I més tard, al setembre de 1282 també, la situació es fa insostenible i llavors els sicilians ara sí accepten l'arribada del rei Pere. Té oposició, també.
És un mal menor, per tant, pels
sicilians.
Exacte,
és un mal menor. Té oposició, també. Però aquesta oposició, evidentment, és eliminada.
Clar, no, això no s'estan per sí, gaires bajanades, no, en aquell moment. Resultat, a la finals de 1282, encara que la guerra continuarà 3 anys ben bé, la situació ha capgirat. Estem ja parlant de que els angevins i els francesos, per fer-ho simple, estan sent expulsats de la illa i tot pinta bé de cara a la corona catalana aragonesa. Ara arriba el moment de la propaganda, m'imagino.
Exacte.
Aquest
sí,
és el
sí,
el moment clau. Perquè, esclar, la guerra durarà 3 anys i, malgrat que des del primer moment sembla bastant evident, almenys a ulls del segle XXI, que aniria bé per als interessos catalano-aragonesos, suposo que en el moment no estava tan clar i, per tant, s'havia de gestionar, diguéssim, tota la propaganda. Tan important era a finals del segle XIII el que pensés, entre cometes, l'opinió pública dels llocs per tal de facilitar el suport a una causa o una altra?
Era molt important, era cabdal, perquè sense aquesta propaganda política tu no pots convèncer els teus partidaris. I has de pensar que com a cronista els teus opositors faran exactament el mateix. Per tant, tu com a cronista a favor del rei Pere, per exemple, t'has d'espavilar a crear arguments perquè els altres no captin els teus possibles partidaris. Clar, és una guerra d'arguments, és una guerra de a veure si jo amb aquestes premisses puc convèncer els meus partidaris. Si no tinc partidaris, no em seguiran a la guerra. I si no em segueixen a la guerra, jo com a rei no tinc poder.
I aquesta, diguem, campanya de propaganda, o de, no sé quin nom donar-li, com es tramitava perquè arribés a la gent, si l'Església la tenies en contra inicialment?
Clar, hi ha els cronistes que escriuen, i qui sap escriure i qui sap llegir? Doncs tens monjos, tens alguns nobles, i es diu que fins i tot a la gent del poble se podia comunicar a través de tavernes, a través d'alguns trobadors, fins i tot, i els feia arribar el missatge d'alguna manera.
Els nobles tenien també escrit, tot noble devia tenir algun escrivà, encara que no escrivís directament al noble, que no era tan inhabitual també que un noble escrivís, vull dir que no això, però en tot cas, si no escrivia no era greu, perquè tenia un o dos escrivans que li podien ajudar a entendre i a tramitar tot el tema. Per tant, diguéssim, desplaçar-se, però estem parlant de cròniques amb distribucions, en el sentit modern de la paraula, molt, molt, molt curtes. O sigui, 50, 100, 300 exemplars tirant llarg a tot arreu. Per tant, tot això anava molt dirigit a persones molt determinades, no?
Exacte. I a més hem de pensar que aquests arguments que veiem plasmats a les cròniques, possiblement molta gent els coneixia, encara que no ho hagués vist a les cròniques. De viva veu se n'han passat moltes vegades. Però el cronista moltes vegades és plasmar-ho a la crònica. Llavors aquí ve el dubte de l'historiador. Aquesta idea és pròpiament del cronista que estem llegint o ja ve d'un altre lloc? Clar, això moltes vegades queda en el dubte.
O sigui, la transmissió oral de l'època medieval que la Godi, algun d'aquests historiadors diuen, no?
Exacte.
Podem pensar en alguna mena de, almenys en un dels dos bàndols, de consell assessor pensant sobre l'argumentació o un grup que diguéssim transmetés les consignes, perquè això ara amb la nostra etapa contemporània això és bastant evident, no? I, de fet, totes les estructures estatals o ideològiques construeixen una mena de sanedrins en els quals generen, diguéssim, la propaganda, els
opinió,
missatges,
falses notícies, estat major de propaganda,
o interpretació
premsa,
de notícies certes, diguéssim,
premsa, medis, periodistes, el que sigui.
O sigui, això ara és de tot l'obert. No sé si amb aquesta etapa això es feia, òbviament no amb aquest nivell, però...
Sí, però sí que tenim una cosa similar. Clar, tenim cronistes que actuen sols o a les ordres, però no estan prop del rei. Però en tenim d'altres que sí. Per exemple, Bernat d'Esclot, que no sabem exactament qui és, però la historiografia apunta que seria Bernat Escrivà. Això és una hipòtesi de Coll a l'entorn. Clar, aquest personatge, si realment era aquest, era tresorer de la cort del rei, era molt proper al rei. Per tant,
clar, tresorer, és... poca broma.
Exacte.
En èpoques, a més, en què, clar, amb Jaume I ha començat a haver-hi una cort reial una mica seriosa, però no estem parlant de corts reials molt mínimes. Fins al següent Pere, la cosa no millorarà en aquest sentit. O sigui, encara falten ben bé 60-70 anys perquè hi hagi 60 anys, perquè hi hagi una cort una mica amb cara i ulls. Per tant, estem parlant de quatre gats.
Exacte, sí. Llavors, a l'esclot tindríem el cap pensant a la zona catalana, per exemple. A la zona italiana, a Güelfa, tindríem, per exemple, Sava Malaspina. Aquest és un arquebisbe importantíssim pel papat, que aquest és un dels grans intel·lectuals d'aquest moment que pensen els arguments a favor del papat. I així en tenim d'altres, com per exemple Martí d'Òpava. O sigui, tota aquesta gent, tots aquests cronistes estan molt propers a les corts. D'altres estan allunyats i repeteixen aquestes idees. Però sí, tenim cronistes molt propers al papat, a les corts, al monarca, un llarg etcètera.
O sigui, per tant, aquesta gent que escriu aquestes cròniques o són cròniques pagades o són directament encarregades o són cròniques
exacte.
Que generen per la seva pròpia, diguéssim, estatus, i que, per tant, és normal que jo escrigui, o que jo sé escriure, i em faig també, escrigui al voltant del lloc que defenso, no? O sigui, no, suposo que no sabem el que va ser encarregat pel papa o pel rei de torn i el que va generar la institució com a tal, però no crec que difereixi gaire d'això.
Correcte, clar. Si un cronista era pecat pel rei, moltes vegades no ho deia. No ho deia perquè... s'hagués sabut de seguida...
Sí, pagada,
exacte. No hagués triomfat la propaganda. I un ho pot fer per propi ego o egolatria, com pot ser, per exemple, Ramon Muntaner. Ramon Muntaner està molt pròxim a les institucions reials, però que sapiguem, no li paguen, no li encarreguen aquesta crònica. Simplement escriu una mica entre les seves memòries i entre els fets polítics que ell ha viscut. Per tant, en principi seria perquè ell ha volgut escriure això.
Clar, és una voluntat que escapa d'aquest lligam. Una cosa és que ell pensi el mateix que els altres i una altra és que ho faci per encàrrec.
I després que aquests cronistes mai deixen d'estar més o menys lligats a les possibilitats del poder de les hores. Sigui delegant-ne una responsabilitat, sigui fent-lo governador de no sé on, etcètera, etcètera.
Exacte. Sí. Sí.
Quins eren els arguments principals de cada bàndol? Per què els francesos consideraven, els francesos i els papat, consideraven que allò que feia el rei Pere era absolutament il·legítim, salvatge, i seria condemnat per sempre, mai més, que és possible que hagi passat, a l'infern?
Sí, perquè l'excomunica.
Per això dic, no ho sabem si està a l'infern o no.
Hi ha molts arguments, múltiples arguments. El primer argument és que el regne de Sicília és el papat. Per tant, si algú vol governar Sicília ha de tenir el consentiment del papat. En el moment en què algú s'ho salta, automàticament se l'excomunica, perquè a més ell, que és cristià, el rei Pere cristià, ha atacat altres cristians. Per tant, això, des del punt de vista del papat, és una cosa molt greu. A més, es diu que, com que el regne de Sicília ha estat atacat per un altre, hi ha una usurpació, hi ha un atac extern, i per tant la guerra en aquest moment ja és legítima perquè un altre de fora ha atacat. Això serien uns dels arguments dels Güells, n'hi ha més. En els arguments catalans o sicilians, l'argument principal és que la reina Constança és l'hereva, i el que es vol és fer una restauració, estau fent, de la dinastia de Frederic II. El rei Pere agafa aquest rol provisionalment i automàticament, després de la seva mort, el succeeix el que serà el rei Jaume II, no? L'infant que en aquell moment. Aquest és l'argument principal. Els altres arguments són, per exemple, que han atacat els inermes, o sigui, els angevins han atacat la gent no armada, i per tant el rei Pere, com a acte de cavalleria i com a acte de defensar els seus vassalls, els ha d'anar a defensar i ha d'anar a la guerra.
Perquè són massacrats, els ha de defensar.
Exacte. Uh-huh. Aquests serien uns quants arguments.
El capítol 81 de la crònica de Bernat Desclot es titula «Com les gens del regne de Sicília oxiren tots els francesos qui estaven en Sicília per Carles, a Sofó, a 14 de maig, any 1282». Desclot es refereix a la crueltat dels soldats francesos i els abusos que cometien amb les dones dels sicilians, considerades una propietat més dels pares o dels marits. En aquest passatge també apareix la menció indirecta al rei Pere com un nou Moisès que havia d'arribar per salvar el poble sicilià.
A mort els francescs!
I així, tota la gent de Palerm els hi eren tots los francescs que pogueren trobar en tota la ciutat, ne fora de la ciutat. A gran dret, llur i a gran tort dels francescs, qui són molt cruel gent, i els tenien vilment sots llurs peus. Quan los ciutadans de Palerm i els gentils homes qui en Palerm estan hagueren fet això dels francescs, hagueren llur consell i dixeren que mester era que tots los francescs qui eren en Sicília fossin morts i que ja en ull temps a llur vida no hagués francesc en Sicília. I faren capitani un cavaller de la terra molt savi hom. I quan venc l'endemà, la host de Palerm, així amb llus armes, a cavall i a peu, i anaren per tota la Sicília, per viles i per castells, i faeren al siure tots los francès que hi trobaren i faeren jurar la gent tota dels castells i de les viles al comandament de Palerm. I puis tramaceren llurs missatges a la ciutat de Messina amb vitals paraules de part de la Universitat de Palerm i de tots los seus faels companyons del regne de Sicília.
Als gentils i nobles barons i a tota la Universitat de Messina, saluts i perdurable amistat. Fem-vos saber que, amb la gràcia de Déu, que nos havem espoliat a nostra terra i totes les encontrades, dels devorables serpents que ens englotien, nos i nostres infants, ens turmentaven nuit i jorn, i tiraven lo lait de les mamelles de nostres mullers i de nostres filles, i les devoraven sense mercè molt cruelment. O nos vos pregam, així com a fer els germans nostres i especials amics que nos vos tenim, que agitets de vostra ciutat los espaventables serpents, i que si ets en contra lo gran dragó forts i ardits companyons amb nos ensems. Per so cor lo temps és vengut que siam deslleurats, e iscam sots lo pesant jou de faraó, qui molt és greu e dur. Que ara és vengut lo temps que Déus tramès Moisès a faraó, per deslleurar-los d'Israel de captivitat i de son poder. Ara és vengut lo temps que aquell Moisès qui devia deslleurar los fills d'Israel. És vengut a nos deslleurar, qui eren perduts per nostres pecats. Per so cor a Déu lo Pare, qui és tot misericordiós, ha pres a pietat de nos, llevats vos i no siats adormits, adreçats vos de combatre contra els cruels serpents.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a La Guàrdia amb en Guifé Colomer i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de com les cròniques i la propaganda de l'època va veure la guerra coneguda com les Vespres Sicilianes, la guerra que va portar Sicília a l'interior de la part, formar part de la corona catalana o aragonesa. Doctor Colomer, acabem de sentir aquest fragment de la crònica de Bernat d'Esclot. Per cert, els francesos ho diuen Francesc, això? Sí. Sí, és normal, no és que d'Esclot tingués un mal moment, no?
No, és normal, forma part del català del segle XIII.
Francesc, sí. Està bé, és curiós, no? Està bé. En tot cas, el que a mi almenys em xoca del que acabem de sentir és aquesta equiparació del rei Pere amb Moisès. No acabo d'entendre-ho, com funciona això. El Moisès apartava les aigües, etcètera, etcètera, va portar el poble que estava presoner, el poble jueu, el va portar a la Terra Santa, etcètera.
Presoner dels faraons.
Sí. I és això, els sicilians... doctor Colomer, explica'ns-ho vostè, perquè nosaltres se'ns escapa.
Els cronistes antiangevins necessiten fer-se entendre. Com fas entendre a la població... una premissa com aquesta al segle XIII, doncs, clar, utilitzant la Bíblia, l'Antic Testament.
L'únic que conec, bueno, l'únic no, de les no massa coses culturals. Exacte. Generals. Sí.
Llavors, Carles d'Anjou, personatge malèfic, és comprat al faraó.
Va.
Aquell personatge que oprimia el poble hebreu.
Sí, sí.
Els sicilians són el poble hebreu, poble oprimit, un poble que ha de pagar impostos. Mm-hmm. I, per tant, necessita un líder profètic que els alliberi. I aquest personatge és Moisès, que és equiparat al rei Pere.
Va.
Funciona d'aquesta manera.
Val. M'imagino que també la parafernàlia devia pesar, perquè, clar, els soldats angevins i a la mateixa cort de tradició francesa era la cort europea que tenia les formalitats més excelses, diguem-ho així, de tota Europa. I, per tant, m'imagino que això devia encara allunyar més a la gent. En canvi, la cort del rei Pere, que era bastant més pobre, diguem-ho clarament, però que també devia lligar amb la reina Constança, devia ser més similar a les formes que devien conèixer els sicilians en el moment. Per tant, aquesta diferenciació, fins i tot estètica, devia xocar. El faraó és l'estranger i van... vesteixen d'aquella manera, parlen estrany, etcètera, etcètera, sí, sí, i en canvi els nostres mira que com són, no? M'imagino que devia anar per aquí la cosa.
Clar, correcte. És un argument que exactament d'on va sorgir, no ho sabem, al llarg de la història medieval s'utilitza múltiples vegades, però en el context sicilià, itàlic o catalano-aragonès, no ho sabem. Clar, aquí jo vaig formular una hipòtesi, la tesi, que és que ja amb Frederic II se'l comparava amb el faraó. O sigui, l'Innocenci IV, que és el papa d'aquell moment, compara Frederic II amb el faraó. Penso que aquesta idea devia arribar a Sicília, on tampoc era un rei ben acceptat per la quantitat d'impostos. Aquesta comparativa es devia fer després a Carles d'Anjou i amb la guerra, doncs tot això es va començar a desenvolupar molt més.
Ai, tampoc creiem que això és tan extraordinari, perquè els líders de l'època contemporània, la Segona Guerra Mundial, hi havia que comparaven que si tal general aquell o l'altre era com Alexandre Magne,
Sí,
això
sí,
es deia.
Sí.
O del general Franco dient que era el gran del general Franco, dient que era la nova representació del líder màxim del món en la plena guerra civil. Ja sé que tot això ara sembla fora lloc, però al moment de la brutalitat d'una guerra, i en fi, això no cal anar massa lluny, sempre trobem comparacions històriques, sempre.
Sí, sí.
Que ens semblen fora de lloc, però hi són.
No, i a més comparacions històriques que es basen més, òbviament, en el mite que no pas en la realitat històrica. I, per tant, el gran conqueridor o el general més cruel, quan de crueltats amb generals, és una de les seves especialitats, diguéssim. No és que sigui un,
El nou Napoleó, el nou altre...
Etcètera, aquest tipus de plantejaments són bastant generalitzats. En tot cas, mentre es produeix la guerra, aquests 3 anys de guerra, aquestes cròniques fan forat o més aviat tenen importància en els relats posteriors?
Més aviat posteriorment. Perquè,
en el moment no gaire.
Clar, quines cròniques s'escriuen de forma contemporània? Són poques. Desclot podria ser, Lo Revelamento, que és una crònica en llengua siciliana, podria ser, però és després que han de convèncer que allò que han fet els seus respectius reis era una cosa correcta. És després que han de convèncer. Perquè clar, a més escriure en aquella època i que hi hagi còpies, tot això costa, tot això triga. Però trobem, per exemple, arguments que es van repetint al llarg del Mediterrani. Per tant, pensem que d'alguna manera hi ha connexions i aquests arguments en el moment de la guerra existien i són després que es van plasmar el paper.
Suposo que a més devia ser car escriure, perquè clar, no estem parlant ara, no et planteges si és car escriure, serà car publicar, però escriure, però en aquella època
és costós,
inclús requereix una despesa econòmica amb els estris d'escriure que poca gent podia assumir, eren més cars que no pas actualment i a més hi havia poc accés, vull dir que era una barreja, eren productes cars.
Exacte.
Escriure directament, ja no és només llegir-ho, sinó escriure-ho és complicat. Per tant, és clar, evidentment, durant la guerra poca cosa es devia poder fer. A part, l'arribada de notícies, per exemple, se sap com arribaven les notícies tant a Provença, a Roma o a Barcelona? Arribaven ràpid les notícies del que estava passant?
Relativament ràpid, sí. Hi han cartes que des de diferents punts s'escriuen i arriben 1, 2, 3 setmanes.
Està bé.
No és ràpid.
I tant.
Tenint en compte l'època.
I tant. Per tant, hi havia notícies bastant properes del que estava succeint.
Exacte.
I es podia preveure les coses a fer també d'una manera relativament ràpida, no? Amb això. Per tant, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Hi ha un sentiment de posteritat? És a dir, perquè...
Sens dubte.
És a dir, de prestigi de cara al futur.
Sí, i tant, sens dubte. Ells tenen molt clar que ells són reis perquè els seus pares ho eren, o perquè el papat ho ha dit, en el cas de Carles d'Anjou, i per tant això queda en la prosperitat, perquè hi ha un sentit d'herència molt fort. Serà el meu fill, el meu net i el meu besnet, i el meu besnet serà rei perquè jo prèviament he estat rei, i el que jo hagi fet, els meus descendents ho coneixeran.
El rei Pere va arribar el 28 de juny de 1282 a la localitat nord-africana del Coll, actualment anomenada Collo, al litoral est d'Algèria, on va rebre l'ambaixada siciliana amb les peticions d'ajut. Tal com ho explica la crònica de Desclot, el rei quedava legitimat per ocupar Sicília, atacar el rei Angeví i recuperar l'herència de la reina Constança. Pels cronistes catalans, la primera intenció del rei Pere era guerrejar el Coll, però va decidir anar a ajudar els sicilians com un acte cavalleresc. Era una manera que tenien de subratllar la noblesa del monarca. De fet, Desclot inverteix l'ordre dels esdeveniments i esmenta abans el desembarcament del Coll que les vespres sicilianes.
Certes, molt més sembladura cosa és mala aquella. En hom do meravella de so que havets fet, que Déu no ha posat lo pastor sobre les ovelles que les deixa devorar, ne menar a mal. Ens les deu governar en via de bé e guardar de llops e de males bèsties, que no llur facen mal. Atrecies dels reis e dels prínceps que Déu los ha posat sobre el poble per governar-los, e tenien dretura per defendre que altres gens no els facen sobres ne tort. Barons, jo hauré mon consell e respondre-us breument.
Los missatges se partiren davant lo rei. El rei manà a son senescal que los lliurés hostal. Així com lo rei ho ha manat, sí fou fet. El rei apallà a son consell de comtes e de barons e de cavallers savis e dix com los homes de Sicília li havien tramès els missatges que li retrien lo regne de Sicília.
E que em bastarien de tot so que jo m'ester hagués. Ben sabets que el regne és de la dona Regina, muller mia, e de mos fills, i aquest rei Carles tenia la gran tort. E pos així és esdevingut que l'apostoli no em vol fer neguns acords perquè jo romangués ací per conquistar la terra de Frèquia. És mon cor que jo vaig a prendre lo regne de Sicília, pos ells l'om reten. E vull saber de vosaltres quin consell mendats. Los comtes e els barons de Catalunya i d'Aragó dixeren:
Senyor, pensats de fer tot so qui honor vos sien a prou, que nos vos seguirem mentre que vida ens bast. Que gran vergonya seria si tornàvem en nostra terra que no haguéssim res conquestat ni cregut a la vostra senyoria.
D'aquest consell fou molt alegre lo rei.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Colomer, acabem de sentir aquest fragment de la crònica d'Esclot i ja sabem que d'Esclot s'ho va fer venir bé. Diguéssim, va canviar l'ordre dels esdeveniments perquè li convenia o li venia de gust fer-ho d'aquesta manera i així ho explica a la seva crònica. Les cròniques que es van fer amb aquesta actitud clarament propagandística tant d'un costat com d'un altre són fiables històricament o la manipulació és tan absolutament barruera que ja es veu que allò no va enlloc?
Depèn, la manipulació sempre hi és.
Sempre
manipulació o veritat subjectiva.
Sí, diguem-ho, no? Així, que és més discret, no?
Sí.
És eufemístic, sí.
Clar, la voluntat d'un cronista és fer propaganda, és vendre el seu rei, és convèncer. Per tant, si ha de canviar l'ordre dels fets, si ha de dir una cosa que no és exactament així, ho fa, sense escrúpols. De forma dissimulada, això sí, perquè ha de convèncer. Clar, en el cas del coll és molt clar. Les vespes són el 31 de març, els fets del coll són el dia 6 de juny, si no m'equivoco, de 1282. D'Esclot ens explica abans el coll i ens representa una ambaixada siciliana d'ajut quasi com si fos de casualitat. I de casualitat no en tenia res,
clar,
perquè tot estava preparat. I a més, tots els informes, totes les cartes que tenim ja indiquen que el coll era com una base per saltar després a Sicília.
O sigui, era descarat per part del rei Pere.
Totalment.
Era l'excusa, vaig a atacar els tunisians aquests que m'empipen, però no els atacaré gaire perquè, de fet, el que vull és preparar-me un salt ràpid cap a Sicília.
Exacte. D'aquesta manera es presentava,
lletge, això.
Es presentava el rei Pere com si fos un cavaller que
sí,
va ajudar els seus vasalls.
Clar, casualitat vasalls absoluta.
Exacte.
Que estava circulava per aquí amb un exèrcit, que és una cosa molt
normal.
Un exèrcit
preparat, un exèrcit combatent, que són almogàvers, no?
Sí, són almogàvers, sí.
Sí, o sigui, una mala lluna important, doncs anem a saltar allò.
Un exèrcit bo, coratjós i fortíssim.
Que per casualitat estava allà al costat.
Estaven allà.
Sí, s'hi van trobar. Clar, això, evidentment, els enemics del rei Pere, els angevins i companyia, ho devien assenyalar ràpidament, com d'aquí que de casualitat no hi ha res, cosa que tenien raó.
Pràcticament tots els cronistes propapals assenyalen que això és una enganyifa. I fins i tot quan s'està preparant a Port Fangós, que això és un port del Delta de l'Ebre,
que ara no existeix,
actualment desaparegut.
Amb el seu nom indica,
exacte,
i les causes són bastant clares, si que desaparegués. Sí.
Ja el rei de França envia missatgers advertint al rei Pere que no ataqui Sicília. O sigui, pràcticament tota la Mediterrània Occidental sabia les intencions del rei Pere. Però, en canvi, d'Esclot, això no ens ho diu. Això ens diu que va a atacar els musulmans, que és enemic tradicional.
I per tant no passa res, això
tant,
sí que ja
sí,
és...
Sí, exacte, allò. I que com a acte cavallerès abandona aquesta lluita...
Que era molt millor,
sí,
allò.
Una lluita noble, sí, sí, des de la seva perspectiva,
sí, sí,
per ajudar els seus nous vasalls.
Clar, lògic. No, és clar, està claríssim. Evidentment això devia provocar un gran escàndol també amb el papat. Clar, el papat no només tenia una força terrenal relativament important, en aquesta època bastant, 150 anys després encara més la tindria, però també tenia la càrrega aquella espiritual de l'excomunicació. Era tan important? Perquè de vegades, quan llegim sobre excomunicacions del papat, no només en aquest cas, sinó en general de l'etapa medieval i moderna, dona la sensació de que els reis, per molt que es digui, els donava bastant igual que els excomuniquessin. No semblava que els afectés molt seriosament. En algun cas sí que els va afectar molt, però en general no semblava gaire afectats. Jo no sé si al rei Pere li preocupava gaire la seva presumpta i possible, i de fet real, excomunicació.
Aparentment no, perquè els seus objectius inicials els va dur a terme fins al dia de la seva mort. Per tant, aparentment no. El que passa que els cronistes, com per exemple d'Esclot, ja s'ocupen després d'això arreglar-ho i maquillar-ho, perquè el dia de la seva mort ja d'Esclot diu que no, que finalment no estàs comunicat.
Ah, no?
Cosa que és fals. Ja. És fals, però ell ho arregla d'aquesta manera per convèncer el lector, per dir, és un gran rei, però a més no està excomunicat.
Per tant, poca broma, que no passa res. Què feia l'Església catalana, diguem-ho així, de l'època o de la corona? Li feia cas al rei o la feia cas al papa?
A mitges. Trobem, per exemple, una carta del rei Pere, del 1283, que amenaça a tot eclesiàstic sota pena de mort.
No està mal,
Que si publica l'excomunicació que ha fet el papat contra el rei Pere, aquests seran morts. Per tant, els havia de collar bé.
Sí, oi tant.
Sí, per tant, suposo que tenim eclesiàstics a favor del rei, però molts altres a favor del papat.
I que, per tant, juguen un paper complex en aquest sentit.
Sempre la relació, diguem, clergat i Vaticà sempre ha sigut contradictòria en la nostra història. Sempre, fins a arribar al present.
Sí. D'una banda hi ha una part de l'Església, evidentment, que té una manera de veure el món, diguéssim, molt propera al territori i al país, i altra que, en canvi, es parteix d'altres interessos. Ja
per l'anunci apostòlic, pels interessos del Vaticà, per la situació política, per vés a saber, però això arriba fins avui.
Segons la versió angevina, el papa Martí IV havia decidit que el rei Pere no podia governar i per això va ser excomunicat i desposseït. Com abans de la revolta, el reialme de l'illa de Sicília li pertocaria, per tant, a Carles d'Anjou, mentre que els territoris de la Corona d'Aragó serien concedits l'agost de 1283 al segon fill del rei de França, Carles de Valois. A la crònica de Ramon Muntaner, aquest personatge, que acabaria renunciant al tron aragonès pel Tractat de Nanyi 1295, és objecte de burles. El germà, el futur Felip IV de França, es refereix a Carles de Valois com un rei que només ha heretat vent.
Après que la festa fou passada a Tolosa, que feren del rei de França i del rei Carles, hagueren llur consell amb lo cardenal i amb mossènyer, amb Felip i mossènyer en Carles, fills del rei de França. Què farien? I fou ordenat per ells que el rei Carles i el cardenal que anassen al papa i que s'emmenassen lo fill del rei de França menor, per nom Carles, i que el papa que li faria donació del regne d'Aragó i que li imposaria la corona en testa. I així es feu, de la qual cosa sabem molt greu a mossènyer en Felip, son germà, qui amava més lo senyor de rei d'Aragó, son abonclo, com del món après son pare. Mas nul temps mossènyer en Carles no mostrà la casa d'Aragó amor neguna. I així, lo rei de França anasen a París, i lo rei Carles i lo cardenal anaren a Roma, al papa. E com foren allà, lo papa feu-li donació del regne d'Aragó i li imposà la corona en lo cap amb gran festa i grans cors que s'hi feren. Podem dir l'eixempli que es diu en Catalunya que, com algú diu, volria que i tal lloc fos nostre. L'altre respon, bé per que poc vos costa. I així, o pot hom dir del papa que bé paria que poc li costava lo regne d'Aragó, com tan bon mercat ne feia. E com açò fou feit, mossènyer en Carles anar-se'n en França a son pare i el cardenal acompanyal, sí que de la llur venguda feu gran festa al rei de França. Mas no ho feu mossèn en Felip, qui dix:
què és, frare? Ja diuen que vos fets nomenar rei d'Aragó.
Ell dix que així era veritat, i que ell era rei d'Aragó. Ell respòs-li:
a bona fe, vell frare. Vos sots rei del Xapeu, que del reialme d'Aragó vos ja més ne n'haurets punt. Que nostre avoncle, lo rei d'Aragó, n'és rei i senyor. Que n'és pus digne que ho sia que vos, i defendrà-vos en tal manera que bé porets coneixes vos ha heretat del ben.
En guàrdia.
A Guifré Colomer, acabem de sentir aquesta conversa amb, al voltant de, del tema de l'excomunicació, i hem comentat que el rei Pere no sembla que això li afectés, almenys moralment no sembla, com ell no ho va mostrar, i els seus súbdits, pobre d'ells, que ho mostressin. Però tot i així, la guerra es va allargar prou com perquè tots aquests conceptes d'excomunicació, de cedir el territori de la corona d'Aragó, que és molt bèstia.
És molt, eh? La mirada cap al sud, sí, per part del regne de França.
Sí, sí, és empassar-se tot el regne de França a través d'un segon fill, del germà del futur Felip IV, etcètera, diguéssim. Vol dir que aquella guerra no s'acabava només amb Sicília, amb tota la importància que tenia. Com van seguir la guerra i com van seguir els propagandistes mirant aquest conflicte?
Clar, és una guerra que afecta a tot el Mediterrani Occidental, pràcticament. O sigui, tot l'arc que va des de, fins i tot des del Regne de València, passant per Provença fins a Sicília. Llavors, què fa el papat? Davant la impossibilitat militar d'ocupar Sicília, pensa, a partir d'ara intentarem ocupar la corona d'Aragó. Com ho fa? Primer, intenta ocupar Catalunya. El 1285, l'exèrcit francès, liderat pel rei Felip l'Ardit, intenta ocupar Catalunya. Sabem que arriba a Girona, hi ha l'episodi molt conegut de les mosques a Girona, de Sant Narcís.
Sant Narcís, en sí. Salva, sí.
Llavors,
és una epidèmia, és mosques. Exacte. Que sí, sí, és una destrossen, una epidèmia, és un miracle que destrossen l'exèrcit francès.
Ara, volia sentir. Exacte. La paraula miracle, sí, sí, és sí, això. Sí, 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 sí.
Llavors, quin és l'argument? Doncs l'argument és bastant recargolat, perquè què fan els cronistes welfs, propapals? Van a buscar l'episodi de Pere el Catòlic. Pere el Catòlic, que és molt conegut per haver mort el 1213 a Muret, contra la voluntat papal, prèviament, el 1204, havia jurat vassallatge al papat. I, en teoria, a partir d'aquest moment, el rei d'Aragó havia de ser vassall de Roma, del papat. Els welfs i el papat s'agafen aquest argument per dir: el rei Pere el Gran havia de ser vassall del papat, no ha complert, és un rei falló, per tant, i l'hem de desposseir dels seus reialmes. Com ho fem? Li enviem l'exèrcit, ha estat excomunicat, organitzem una creuada i col·loquem el fill segon de Felip l'Ardit.
I fracassen, ho sabem.
Fracassen estrepitosament.
Sí, sí. Aquesta croada contra Catalunya va fracassar.
Sí, sí, d'altres sí. Eren millor. Sí. Eren millor, sí, sí, o pitjor, depèn de com tu miris. En tot cas, el desastre de l'exèrcit francès que intervindrà a Catalunya i que després el coll de Panissars serà gairebé exterminat, segons ens expliquen les cròniques, no sabem si fins a quin punt, però en tot cas sí que els hi fa molt de mal, això és segur, i és un desastre militar amb tot ordre per l'exèrcit francès, sens dubte. Aquest fet, com ho toquen els cronistes, tant els francesos, en aquest cas, com els catalans? Els catalans és bastant lògic pensar que Déu ens ha donat la raó, però pels francesos com ho veuen, això? Perquè, clar, han perdut Sicília, han intentat entrar per darrere per tal de salvar la situació de Sicília i del Mediterrani, entrar a la corona d'Aragó, també els ha sortit malament, especialment malament, més malament encara que allò que havia passat a Sicília. Com ho poden explicar i justificar?
Clar, pels francesos, quan estan guanyant, per exemple, a Girona o altres batalles, tot va bé, ens expliquen les batalles amb tots els detalls. En el moment que hi ha l'epidèmia de les mosques de Sant Narcís, han de fugir pel coll de Panissars i el rei Felip arriba a Perpinyà i mor, aquí ja comença a haver un silenci notable. Yeah. O sigui, silencien el fet que han perdut la guerra o les batalles, com a mínim. Per part dels catalans, el que utilitzen és el Prínceps Namque, que és un ossatge, bàsicament, aplicat només al Principat de Catalunya, en el qual el rei reclama tots els homes que vagin a l'exèrcit.
I quan el Principat és atacat.
Exacte,
és
quan hi ha una agressió externa. Sí. I a més es critica que els aragonesos no van ajudar en aquest conflicte.
Els aragonesos d'Aragó, en aquest cas.
Sí, sí. Per tant, és un conflicte que afecta, a priori, només el Principat de Catalunya. Llavors ho argumenten d'aquesta manera per dir, no, el rei, el comte de Barcelona o el príncep de Catalunya ha utilitzat aquest prínceps Namque, ha sigut capaç d'organitzar aquest exèrcit, per tant és el rei legítim, és el governador legítim d'aquesta zona. En canvi els altres no, perquè no tenen aquest poder.
I a més han fracassat estrepitosament.
Exacte.
De fet, el rei Pere, els dos reis que participen en aquest conflicte moren immediatament. De fet, el conflicte, el rei Felip mor a Perpinyà els pocs dies del desastre de Panissars, i el rei Pere mor a Vilafranca, no sé si un parell de setmanes després o
entre
no recordo.
El 10 i l'11 de novembre del 85.
Veus, per això cal ser historiador. Doncs això, poc temps després del fet, per tant, diguéssim, es fa s'esborra tot el que hi havia i comencen de nou. Suposo això pels cronistes i per la propaganda dels dos països devia ser molt important de dir allò ja ha acabat, tornem-hi, no? Fem-ho diferent, expliquem la història d'una manera diferent.
Clar, hi ha un abans i un després, no només mor Pere i Felip, sinó que a més mor Carles Anjou a principis d'any, el papa Martí IV i després Felip i Pere. Per tant, què fan els cronistes? Tanquen una etapa.
Clar, fantàstic.
I a partir d'ara, altres hereus, altres reis. I d'aquesta manera ho acaben bastant i comencen a explicar altres arguments, aprofitant, òbviament, els antecedents.
Clar, la situació és diferent, o sigui, s'ha creat un statu quo totalment diferent del que hi havia 6 anys abans, però, com tots els protagonistes han desaparegut, podem tornar a parlar-ne a partir d'aquest nou statu quo, i tenim drets, i tenim no sé quantos, i això ho hem de mantenir, i això ho hem de recuperar, però ja no és per culpa d'aquell que, en tot cas, s'ha mort, ni defensant aquell que s'ha mort també dels nostres, no? Per tant, diguéssim, és una situació que pels cronistes és molt còmoda.
I la mirada sobre Catalunya, sobre aquests territoris del sud, vaja, per part de França, en fi, que són gairebé 100 anys que no tornen, o 80 anys que no tornen a intervenir sobre el territori. Uns quants anys després, de forma... Sí. No?
Uns quants més, diria, si no em falla la memòria, uns quants més.
Sí, Déu-n'hi-do.
És una bona lliçó, diguem, no?
És un canvi radical amb això.
No, fins al segle XV, saps? Fins al XV.
Exacte, sí.
La visió d'aquests cronistes més o menys contemporanis, encara que no exactament, de la Guerra de Sicília, ha marcat tota la visió que es té tant de la historiografia francesa com de la historiografia catalana d'aquest conflicte?
Sens dubte. Perquè el que fan els historiadors des del segle XIX, XVIII, XIX i fins ben entrat el XX és agafar aquestes cròniques i plasmar-ho als seus textos historiogràfics. A vegades sí que es discuteix si és veritat o si no, però el que s'ha de fer, i penso que s'està començant a fer des de fa ja bastant, un parell de dècades com a mínim, és entendre que aquells textos no és res més que propaganda.
I que poden explicar coses reals, però des del punt de vista propagandístic.
Exacte, ho hem d'entendre d'aquesta manera. Una cosa són els fets històrics, l'altra la visió. S'ha de diferenciar. Però si normalment la historiografia ho ha barrejat tot.
Nosaltres no tenim més temps de fer barreges, perquè ja és l'hora de plegar aquí a l'enguàrdia. Moltíssimes gràcies, doctor Guifré Colomer, per haver-nos vingut a explicar una petita part del que és la seva tesi doctoral sobre la memòria de la guerra siciliana dels Vespres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Joan Maria Soler Sabater, suposo la Guerra Civil, que és la teva especialitat espanyola, diguéssim, això és evident que també va passar exactament
igual,
el mateix.
Igual. És que la diplomàcia política i la veritat moltes vegades no tenen res a veure.
Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Ràzquin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
Amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Marc Lobato i Albert Cortés.